el llibre i l'escriptor del moment? La novel·la que justament alaben tots els crítics i que ha estat mereixedora del Premi Pulitzer? Doncs, evidentment, l'Eva Comas-Arnal ens ho explica. Eva, molt bon dia.
Ei, molt
estem
bon dia.
Estem intrigats, estem
sí,
intrigats.
Sí, és que jo avui vinc supercontenta perquè és un llibre grandíssim. Sí? És un llibre que m'ha encantat, que, a més, vas al metro, vas al tren, just abans de dormir necessites agafar aquest llibre. És una novel·la que es diu Fortuna, Trust, en anglès, que la traducció és molt difícil de fer, perquè fixa't que la paraula trust vol dir tant monopoli com també vol dir confiança, no? L'han traduït com a fortuna, tant en català com en castellà, que en català està editada per Periscopi i la traducció la signa Josefina Cavall, com en castellà, que també és una molt bona traducció de Javier Calvo, l'han traduït com a fortuna, perquè el tema central són els diners, no? Però clar, ja veus que aquí hi ha moltes coses, no? No només són els diners, sinó la capacitat de confiar els uns amb els altres.
Mm. Escolta, és una novel·la, però en realitat són quatre relats, no?
Exacte, sí. Una de les grandeses de la novel·la és que tu comences i sembla que estiguis llegint com un relat de principis de segle o de finals del segle XIX. El to s'assembla al to del Henry James, que és l'escriptor preferit d'Hernán Díaz, o també podem pensar en Edith Wharton. És a dir, és quasi bé una novel·la decimonònic que explica la vida de Benjamin Rusk, que és un magnat i com ha construït la seva fortuna en els Estats Units i com, per exemple, durant el crac de l'any 29 s'aprofita del fet de que hi ha un crac i augmenta moltíssim la seva fortuna, no? I això que deies, no? És una novel·la que aparentment comença sent una novel·la decimonònica, però tu ara em deies, però són quatre relats? Sí, efectivament, perquè tenim com un Rashomon de l'Akira Kurosawa, és a dir, una història que comença explicada d'una manera i veiem que aquesta mateixa història és explicada des de quatre angles diferents, perquè quan acabem aquesta història del magnat, que és una novel·la que està inspirada això amb aquest magnat, resulta que el magnat la llegeix i diu no, jo no sóc així i ara vaig a escriure realment quina és la meva vida.
Quin joc més original.
Exacte,
això, oi?
I llavors tenim la història del magnat escrita en primera persona, com jo vaig fer la meva fortuna, com vaig conèixer la meva dona, etc. Però és que, atenció, perquè aquestes dues històries que estan escrites més o menys als anys 30 tenen el seu correlat perquè la secretària del magnat, als anys 80, quan ja és velleta, diu, calla, que jo ara vull deixar unes anotacions i un diari i unes memòries de com vaig conèixer aquell magnat i quina és la meva versió de la història. I l'última de les versions és la de la dona del magnat que escrivia un dietari. Per tant, tenim una història gairebé calidoscòpica, molt gran i molt estimulant, per dir-ho així.
I un exercici literari increïble, també,
sí,
no?
Sí, perquè ja l'estil és molt important. Com et deia al principi, sembla una novel·la del Henry James, però passem a l'altra novel·la, a l'altra història, a l'altre relat, escrit en primera persona, i l'estil canvia, i hi ha com un catacrac que dius, ai, estic llegint el mateix llibre, o... La sort és que el bo és que vas llegint i has d'anar tirant enrere, perquè això com ho havia explicat? En la història anterior, com deia que havia sigut? Ah, no, però és que realment havia sigut d'aquesta altra manera.
Que interessant. Escolta'm, el tema central del llibre?
Sí, el tema central del llibre, i això en totes les entrevistes que l'he sentit amb aquest escriptor, ho deixa molt clar, és el tema dels diners, però explorant com ha de ser l'home més ric del món, és a dir, ser el potentat més gran del món. Ell va fer una recerca molt intensa sobre com es creaven les fortunes, tot i així, ell no en sap res, l'escriptor de matèria econòmica s'ha documentat per fer-lo, i una de les coses que va veure és que al llarg de tota la progressió i l'ascens dels Estats Units en matèria econòmica no hi havia cap dona, i quan diu cap dona és que era zero. Per tant, aquí la gràcia és que hi ha dues històries escrites per homes i dues històries escrites per dones.
Clar,
es posa en la pell d'una dona, d'aquella dona que està al darrere, tant la secretària com l'esposa, no? I com han sigut personatges forts, amb una mirada personal, importants, que tenien potència, però que no van poder desenvolupar la seva veu. És a dir, és una història de diners, però també és una història de les veus. I quines veus poden dir, poden fer, poden ser públiques i quines no.
Sí, sí. Doncs em sembla una reflexió també interessantíssima, i això del paper de les dones, però parla'ns de l'autor.
L'autor és
perquè
interessantíssim.
Perquè això ens fa pensar també qui és ell, no? Com ha pogut arribar aquí.
Hernán Díaz és un professor de literatura de la Universitat de Columbia de Nova York, que tot i així la seva carrera acadèmica la va deixar una mica apartada. D'alguna manera, ell en les entrevistes diu la meva carrera acadèmica en cert moment va col·lapsar. És, el nom ja ens ressona, no? Un nom hispànic. Va néixer a Buenos Aires ara fa 50 anys, per tant, és un autor relativament jove, que no en coneixíem gaire cosa, tret d'una novel·la que es deia A l'horitzó, de l'any 2017. Tota la vida va voler ser escriptor i les editorials, en els llibres i les novel·les que publicava, no li feien cas, amb la qual cosa ell anava fent papers acadèmics i anava donant les seves classes, no? Però el 2017 va publicar aquest llibre, que està publicat per Impedimenta i també per Periscopi, en La llunyania, que és un western, però un western ja podem intuir amb el que t'he explicat d'aquesta nova novel·la, que és un western girat al mitjó, és a dir, problematitzat, no?, d'alguna manera. No,
on els bons no són els que semblen, etcètera, etcètera.
De fet, el trajecte del protagonista és a la inversa del trajecte que feien els colonitzadors americans. La història comença a San Francisco i torna endarrere, no? Et deia que havia nascut fa 50 anys a Buenos Aires, però es va educar a Suècia. O sigui, la seva llengua materna és l'espanyol, però la seva llengua de món és el suec. I resulta que quan era adolescent, allò a classe d'anglès, es va enamorar de la llengua anglesa i va començar a estudiar anglès, llegint anglès directament als autors originals, allò amb un diccionari. Per tant, va veure claríssim que es volia dedicar a la literatura i precisament a la literatura anglesa. Va tornar a Buenos Aires, va estudiar la carrera i després se'n va anar a fer un màster a Londres. De Londres va passar a Nova York, on resideix a Brooklyn, i ha fet tota la seva obra i tots els seus contes i les seves novel·les en anglès. Per tant, és una mica aquell tipus d'escriptor que escriu en una llengua que no és la seva llengua materna.
Sí, sí, a més sorprenent, perquè el resultat és fantàstic.
Fantàstic.
Sí, sí. Doncs mira, ens quedem amb aquest títol, Fortuna, que és el llibre i l'escriptor, podríem dir, del moment.
Totalment, totalment.
Doncs ja sabem què llegir aquests propers dies. Moltíssimes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.